Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
Susara Avia Punto.
Ona ODS.
Onda ODS.
Una finestra oberta.
Una ventana abierta.
A un futur sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra oberta.
A un futur sostenible.
El juliol de 2021, el govern de la Generalitat obria la porta a una candidatura perquè Catalunya tingués per segona vegada en la història uns Jocs Olímpics. En aquest cas, els Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Una candidatura que ha portat negociacions i controvèrsies a nivell polític. Però avui a Ona ODS no ens centrarem en aquest tema a nivell polític, sinó a nivell sostenible. Quan es va presentar la candidatura, va emergir un moviment de gent que estava en contra d'aquest macroprojecte, perquè afirmen que no és sostenible ni ecològica ni econòmicament, i que a llarg termini serà perjudicial pel territori. Per parlar de tot això, tenim amb nosaltres a la Raquel Estany, una de les portaveus de Stop Jocs Olímpics, una plataforma que està en contra de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus perquè creuen que és un projecte que no respon a les necessitats del Pirineu. Raquel, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Hola, i bé, merci a vosaltres per convidar-nos i per donar-nos veu.
Explica'ns una mica, quines són les necessitats dels Pirineus i per què no tenen res a veure amb aquesta candidatura dels Jocs Olímpics?
Bé, jo crec que per entendre les necessitats dels Pirineus, com de qualsevol altre territori, cal entendre primer de tot el context en el que ens trobem. Llavors, es tracta principalment de pobles petits amb infraestructures molt limitades, serveis mínims, transport públic deficient, escassa oferta formativa. Llavors, hi ha com tota una llarga llista de necessitats bàsiques que necessiten ser resoltes i que la rentada de cara que suposarien uns Jocs Olímpics que duren només uns dies deixaria el territori en una situació encara més precària per als nostres pobles, perquè deixarien de ser encara més un lloc per viure, de ser una experiència per la gent que ve de fora. Llavors, portarien més hotels, més habitatges de luxe en lloc de promocions dignes d'habitatge públic, per exemple, o es crearia grans infraestructures en lloc d'invertir en recuperar totes les cases i masies que al final són el patrimoni del nostre país. Bueno, un exemple molt clar és el que suposaria la millora de carreteres, que en lloc de connectar petits pobles i valls, que ara mateix és una mica una broma la quantitat de temps que es tracta d'anar punt A a punt B, connectar petites empreses, doncs el que es faria és potenciar una connexió radial des de Barcelona a estacions d'esquí. És a dir, que això està pensat des d'un entorn urbà i no des de la terra.
El Pirineu català basa la seva economia en el turisme, que es mou majoritàriament pels esports de muntanya, sobretot els esports de neu. Un sector que porta molta feina a l'hivern, però que queda coix a l'estiu. En el vostre manifest demaneu potenciar negocis que no estiguin basats en el turisme i que puguin tenir una durada a llarg termini, desestacionalitzant així el motor econòmic del Pirineu català. Com deies, no? Just ara fa uns moments, que el que es vol potenciar precisament amb aquests Jocs Olímpics són hotels de luxe, o sigui, és com donar tots els diners, no? I centrar tot això en coses que no tenen res a veure amb
Exacte.
Pirineu, no?
Exacte. Clar, la pressió turística al Pirineu és altíssima i insostenible. Vull dir, és un model que ja està fins i tot saturat. Vull dir, per posar un exemple i amb dades de l'IDESCAT, que sempre ho comentem perquè al final posar números a les coses ajuda a visibilitzar una mica la magnitud, mentre la mitjana de llits turístics a Catalunya és de 60 llits per cada 1.000 habitants, al Pirineu ens trobem amb una mitjana de 580 llits per cada 1.000 habitants i hi ha comarques on fins i tot s'arriba als 1.650 llits per 1.000 habitants. És a dir, estem parlant d'unes xifres que fan por. Llavors, tot això, em diguessis, mira, va relacionat amb un model econòmic superestable, superdigne, que permet empoderar la gent, etc. Però no, els sous que el turisme genera són baixos, inestables, i a més entra en contraposició i en conflicte amb el fet que l'augment del turisme comporta un augment del cost de vida. Els restaurants que s'obren en el moment en el que està com creixent, fent-se una marca de la Cerdanya, les pizzeries que s'obren no són les que utilitzaran els veïns de tota la vida, per exemple. Llavors, lluny de potenciar la diversificació de l'economia que el territori necessita, dignificant el sector primari, invertint en la gestió del territori, potenciant la petita indústria, doncs els Jocs Olímpics centren tota la inversió en aquest model que ja està saturat i que està ofegant a les persones que viuen en aquest territori.
Lligat a tot això i tenint en compte el canvi climàtic que estem patint i que augmenta dia rere dia, què suposaria pels Pirineus aquest macroprojecte a nivell mediambiental?
Crec que a nivell ambiental es respon una mica sol. Vull dir, el que està passant aquest hivern respon a la pregunta per si mateix. Que ens trobem en un context de canvi climàtic i de crisi energètica és evident, i que això suposarà uns canvis en el nostre entorn també és evident. Llavors, cal una transició pensada i ordenada cap a models de vida al territori que contemplin aquest futur que ens espera, no només la immediatesa, i que cuidin la terra en lloc d'emmarcar-la en un marc de fotos i deixar que es vagi morint allà dins, no? Perquè, clar, no sé de què viurem al Pirineu d'aquí 15 anys quan no quedi neu i tota la inversió que hi hagi hagut vagi en aquesta línia. Aquí és on potser hi ha gent que et parlarà dels canons de neu i aquest tipus d'infraestructures, però no cal anar gaire enllà per veure que això són només parxes i que fins i tot pot arribar a ser insultant que la despesa energètica i d'aigua que consumeixen aquests elements estigui subvencionada amb els impostos de tot en un moment on d'onada de fred, i que estic segura que hi ha famílies que no s'estan podent permetre encendre la calefacció, hi ha pobles que tenen restringit el seu accés a l'aigua, llavors que aquests esforços estiguin en aquesta línia és una aberració. Llavors, si algú està interessat en dades més concretes científiques, a la web de la plataforma hi ha un manifest científic que està signat per un munt de persones expertes i que hi ha un munt de dades que és molt interessant.
De moment la candidatura s'ha retirat i sembla que Catalunya es presentarà en solitari per la següent. Imagino que encara us queda feina per fer, que això no s'ha acabat aquí.
Sí. Bé, les notícies, com dius, van i venen i hi ha una mica que no sabem què pensar, perquè la manca de transparència per part del govern ha estat una constant des de l'inici, així que no fem especulacions i deixant de banda aquesta incertesa de si tornarà a haver una nova convocatòria o no. Creiem que és molt important quedar-nos amb la resposta i el moviment que ha generat aquesta candidatura a nivell de territori, perquè bé, amb la comunicació fluida que hi ha hagut entre totes les comarques ha quedat clar que els problemes en els que estem fent totes fronts són compartits i la plataforma s'ha convertit en un espai potentíssim per teixir xarxa entre nosaltres i entre totes les iniciatives que van sortint al territori. Llavors, no podem desaprofitar-ho. Per tant, la feina que ens queda per fer per endavant ens l'encarem amb molta energia perquè pensem que és una oportunitat molt guai per fer-nos més fortes.
I ja per acabar, explica'ns una miqueta de Stop Jocs Olímpics. Qui sou i quanta gent en forma part?
Aquesta pregunta és complicada perquè a Stop Jocs som un grup obert i divers de persones que volem lluitar per fer del nostre territori un lloc on viure de forma digna. Llavors, dic que és complicat dir quanta gent en forma part perquè, a part dels grups de treball més concrets, que des de la coordinació o que surten per projectes més específics, cada comarca disposa de la seva assemblea, que es reuneix de forma més o menys regular. Per tant, jo et podria dir la gent que forma part en la meva comarca, però és un moviment bastant ampli. I que, a part de totes aquestes persones que potser sí que hi són més presents dia a dia, hi ha grups de persones essencials que no hi són en aquesta constància, però que, com es va demostrar en la manifestació de Puigcerdà, hi són i seran quan se'ls necessiti. Llavors, són moltes.
Molt bé, Raquel, doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i res, espero que vagi molt bé, que la plataforma segueixi endavant.
Merci a vosaltres.